Edició Migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Ràdio 4. Pere Molero.
Hola, molt bona tarda. Delegacions del PSOE i d'Esquerra Republicana es reuniran dijous a la tarda al Congrés dels Diputats per començar les negociacions. La diputada del PSC al Congrés, Meritxell Batet, ha fet avui una crida a Esquerra perquè afavoreixi un govern del PSOE i Podem després de la consulta interna d'ahir dels republicans que el PSOE considera que avala el diàleg.
Creo que es bueno que sus bases hayan votado a favor del diálogo. Dos, creo que el gobierno que se está presentando, un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país.
Doncs després que les bases d'Esquerra han avalat el no a la investidura, si no hi ha una negociació sobre el futur de Catalunya, el diputat al Congrés, Gabriel Rufián, insistia aquest migdia en que l'objectiu final és una mesa de diàleg entre governs.
Nostra obligació és hablar. Estamos frente a eso. Hay una primera fase de esta negociación. En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán, por lo menos nosotros intentaremos, alcanzar un compromiso, un calendario de mesa, de diálogo, de negociación y de resolución del conflicto político entre gobiernos.
Doncs en parlarem a l'edició migdia, com també ho farem d'altres qüestions destacades, que ara avancem en titulars amb Maria García. Bona tarda.
Bona tarda. Un jutjat de Barcelona ha condemnat els propietaris d'un local de venda de mascotes per un delicte continuat de maltractament animal després que una inspecció de l'Ajuntament trobés uns gossos desnodrits i amb malalties.
Els farmacèutics alerten dels riscos de la venda online de medicaments si no la fan les mateixes farmàcies. Malgrat això, denuncien que aquesta pràctica continua, tot i que no és legal.
La Direcció General d'Igualtat s'ha compromès amb el col·lectiu 1 de desembre, que plega les entitats que treballen en l'àmbit de la SIDA, a que el govern aprovi el mes de febrer una comissió pel control de la no discriminació de les persones amb VIH en la sanitat, la feina i l'àmbit social.
L'Ajuntament de Barcelona subvenciona el 100% del cost de la il·luminació de Nadal a la zona afectada pels aldarulls posteriors a la sentència del Tribunal Suprem. L'enllumenat s'encendrà aquest dijous al vespre en un acte a Can Fabra.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a una urbanització de Maçanet de la Selva en relació amb un tiroteig que hi va haver al setembre a Vidreres. Els agents sospiten que el mòbil del tiroteig està relacionat amb el tràfic de drogues.
I ara ens interessem per la situació del trànsit a la xarxa viària catalana. Servei Català del Trànsit, fins ara què?
Hola, bon dia, des del Servei Català de Trànsit. Aquesta hora hem de destacar algunes incidències. Comencem destacant l'autovia 2, on unes obres a Sant Andreu de la Barca tallen un carril en direcció Lleida, provocant cues uns 3 quilòmetres. I en aquesta mateixa via, la 2, però Sant Feliu de Llobregat, trobareu cues en direcció Nus del Llobregat, uns 2 quilòmetres, a causa de l'avaria d'un vehicle, que també restringeix un carril. També hem de destacar complicacions a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha quasi un quilòmetre d'entrada cap al nus de la Trinitat, i també la B23, amb circulació lenta i aturades a Sant Feliu de Llobregat per enllaçar amb la 2 per accedir a l'avinguda Diagonal. De moment això seria el més destacat. Molt bon dia.
Gràcies. I la previsió del temps per les pròximes hores des de l'EMET, Aleix Poblet. Bona tarda.
Bona tarda. Tenim alguns núvols alts repartits per tota Catalunya. Durant les properes hores d'aquest dimarts podríem tenir algunes pluges dèbils al nord-oest, sobretot a última hora del dia. Les temperatures pateixen pocs canvis o un lleuger augment més intens a la zona del Pirineu, 20 graus a Girona, 19 a Barcelona i Tarragona, 15 a Lleida, i el vent és de component oest fluix amb algun interval de sud-oest moderat a la meitat nord del litoral durant les properes hores. Per demà dimecres tindrem al Pirineu el cel ennuvolat amb alguns clars al migdia, amb probabilitat d'algunes pluges dèbils especialment durant la tarda, i la cota de neu es situarà al voltant dels 1.700 metres. A la resta de Catalunya tindrem núvols mitjans i alts, dia d'estabilitat amb temperatures que baixaran a la zona del Pirineu i sense canvis a la resta. Arribarem als 20 graus de màxima a Tarragona, 19 a Girona, 18 a Barcelona i 17 a Lleida. El vent serà de l'oest fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs comencem un cop que les bases d'Esquerra han avalat que els republicans puguin canviar el seu no a Pedro Sánchez per una abstenció. Si a negociació s'espera una propera reunió dels negociadors de tots dos partits en dijous a la tarda per intentar pactar una mesa de diàleg. Els diputats del PSC i d'Esquerra s'han acreditat aquest matí al Congrés i els seus portaveus han apostat pel diàleg. Rosa Carreño, bona tarda.
Bona tarda. Sí, dijous els negociadors d'Esquerra i PSOE seuran per primera vegada. Els contactes fins ara discrets passen a una nova fase. Serà al Congrés a les 5 de la tarda. Els republicans aposten per arribar a un acord que passi per una mesa de negociació amb un calendari tancat. Gabriel Rufián reconeix, però, que no importa que els dos governs no es reuneixin fins després de la investidura.
Los tiempos son los que son. Yo entiendo que hay una primera fase pre-investidura y luego hay una segunda fase post-investidura. Pero también aviso de algo, Esquerra Republicana ha quitado y ha puesto gobiernos en España, literalmente.
El Partit Socialista manté discreció. Des del PSC, Meritxell Batet recorda als republicans que l'únic govern que pot oferir diàleg és el del PSOE Unidas Podem.
Creo que el gobierno que se está presentando, un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país. Y, por tanto, es el único gobierno al que se puede dar apoyo y al que deberían, por coherencia interna, también dar apoyo.
Els socialistes insisteixen que seria desitjable que la investidura arribés abans de les vacances de Nadal.
I deixem el Congrés i anem cap al Parlament, on els grups independentistes intenten pactar una esmena conjunta a la proposta de resolució suspesa pel Tribunal Constitucional perquè pugui ser aprovada en el ple que comença avui. Laura Herrero, bona tarda.
Sí, bona tarda, però de moment no hi ha acord en com en la fórmula per presentar i votar aquests tres textos de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. El contingut és semblant. Tots tres rebutgen la decisió del Tribunal Constitucional que va suspendre el punt 11 d'aquesta resolució, que parlava de defensar el dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia, i adjunten en els tres textos, entre cometes, de manera literal, aquest punt suspès. De nou, amb un joc dialèctic i amb simbolismes, els independentistes intenten esquivar el Constitucional i possibles represàlies, però els lletrats de la Cambra Catalana entenen que cap d'aquestes esmenes contravé l'alt tribunal. L'oposició, en canvi, sí que ho creu. Lorena Roldán, portaveu de Ciutadans.
La mesa del Parlamento y el señor Turren especialmente no pueden después decir que no sabían que esta proposición era ilegal, que esta propuesta es ilegal, porque ya han sido advertidos. Y además, concretamente, el señor Turren, el Tribunal Constitucional, ya le ha dicho que si insiste en esta vía golpista puede acabar igual que la señora Forcadell.
La formació taronja ha demanat que la mesa reconsideri la seva decisió d'admetre a tràmit aquestes esmenes. Per tant, hi haurà, segons fonts parlamentàries, una altra reunió de la mesa a 3:15, mitja hora abans que comenci el ple, que fins llavors els independentistes tenen marge per pactar aquest text conjunt o no.
I encara al Parlament, una nova sessió aquest dimarts de la comissió sobre els efectes de l'article 155. Estaven citats els càrrecs del govern central, entre ells Pedro Sánchez i Carmen Calvo, però no hi han assistit. Ara s'obrirà, doncs, un procediment perquè el que sigui denunciat davant Fiscalia. D'altra banda, sí que han comparegut a la comissió membres de les patronals catalanes. Àlex Cabrera, bona tarda.
Bona tarda. Avui la comissió sobre el 155 ha volgut incidir en els possibles efectes econòmics que se'n van derivar de la seva aplicació. I per això, com deies, han comparegut a la comissió el secretari general de la patronal SECO, David Garrofé, i l'expresident de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà. Garrofé, en la seva intervenció, ha assegurat que és impossible calcular els efectes econòmics del 155, però sí que ha parlat d'alentiment en la presa de decisions.
I fèiem reunions amb secretaris generals o amb directors generals que ens deien que cada departament estava en hibernació.
Hibernació de les decisions, ha volgut concretar Garrofé. Gay de Montellà, de la seva banda, tillat el 155 de mesura excepcional, ha desitjat que no es repeteixi, però ha insistit en que va calmar l'ànim dels mercats financers.
Des de la vessant econòmica pels mercats va tindre un enteniment de que era una mesura que propiciava aquesta estabilitat.
Cap de les dues patronals van interferir en l'aplicació de l'article del 155, segons han declarat aquest matí en seu parlamentària. Avui, a més, estava citat el president del govern en funció, Pedro Sánchez, i la seva vicepresidenta, Carmen Calvo. La seva no assistència serà traslladada a la mesa i serà denunciada davant la Fiscalia.
I la Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat traslladar al Tribunal Suprem el judici per desobediència contra Joan Josep Nuet, donat que adquirirà en els propers dies la condició de diputat al Congrés i, per tant, es convertirà Ana Forat, Núria Alcalà, bona tarda.
Bona tarda. Veu així la Fiscalia que la sala segona del Tribunal Suprem seria l'única competent per jutjar-lo, mentre la resta d'acusats, els membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant la presidència de Carme Forcadell i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, continuarien al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Recordem que la setmana passada el Tribunal va suspendre la celebració del judici previst inicialment entre el 28 de novembre i 4 de desembre perquè Nuet, com a diputat estat electe, havia de jurar el càrrec al Congrés coincidint amb aquestes dates. De fet, ha de recollir l'acta el 3 de desembre. Però mentre es fixa una nova data per l'inici de la vista, la defensa de Nuet ha demanat que es mantingui la seva causa al TSJ en considerar que la competència del tribunal no canviaria, tot i que es produeixin aforaments posteriors entre els acusats.
Edició migdia. Pere Molero.
Un jutjat de Barcelona ha condemnat els propietaris d'un local de venda de mascotes per un delicte continuat de maltractament animal després que una inspecció de l'Ajuntament va trobar uns gossos desnodrits i també amb malalties. Sergi Bassoles.
El cas es remunta al 2015, quan l'entitat animalista FADA denuncia que desenes de compradors els han alertat de la mort dels cadells poc després d'adquirir-los a la botiga Mundo Cachorro. El que va motivar, ha explicat aquest matí en roda de premsa la tercera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, una inspecció del local.
I a partir d'aquesta denúncia es va realitzar una inspecció a la botiga Mundo Cachorro del carrer Sicília, i va permetre el decomís de 135 cadells de gats i gossos. La denúncia ja portava al darrere el resultat de mort de com a mínim una desena d'aquests cadells que havien estat venuts amb aquestes condicions deplorables i que morien un cop arribaven a les famílies que els acabaven d'adquirir.
La sentència recull que queda acreditat que els propietaris tenien ple coneixement que el seu establiment no oferia el tractament mèdic adequat pels animals que custodiaven. En particular, esgrimeix el magistrat en el que refereix a les malalties que afectaven greument a la salut de les mascotes i que varen causar la mort d'algunes d'elles. La tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha destacat que es tracta d'una sentència pionera a tot l'Estat.
La primera condemna per via penal de maltractament animal continuat amb resultat de mort i que la condemna és concretament d'un any i un dia de presó. Deixeu-me afegir una altra dada que és molt important, de 3 anys i un dia d'inhabilitació per la pràctica de l'activitat que realitzaven.
Des del consistori barceloní han posat de manifest que aquesta sentència simbolitza el precedent que Barcelona aposta de manera ferma i decidida per protegir els drets dels animals i que perseguirà qualsevol acció que atempti contra el seu benestar.
I els farmacèutics catalans alerten dels riscos de comprar medicaments en plataformes d'internet. La patronal catalana del sector adverteix que és una pràctica que encara es fa, tot i que la llei només permet a les farmàcies la venda telemàtica dels medicaments. Climent Sabater.
La Federació d'Associació de Farmàcies de Catalunya, FEFAC, ha posat fins a 5 denúncies contra plataformes digitals que venen medicaments a internet. Glovo és una d'elles, una pràctica que, segons el president de la FEFAC, Antoni Torres, s'ha reduït, però que encara manté l'empresa de repartiment.
No amb el ritme que la tenia. No amb el ritme que la tenia. A tot el tema que ha explicat el senyor Escura dels canvis que ha fet Glovo són certs, però tot i amb això segueix insistint en diferents àmbits.
Els farmacèutics recorden que a Espanya és il·legal vendre a internet medicaments amb recepta o finançament de la Seguretat Social. I en cas d'altres medicaments, només es poden vendre de forma legal a les webs de les farmàcies, sense mitjancers i en l'horari d'obertura d'aquesta. Antoni Torres.
La venda sempre la té que fer la farmàcia, sempre. No podia, i uno, i dos, no podia haver intermediaris. Són els dos requisits. I tres, s'ha de fer a la pàgina web de la farmàcia.
Els farmacèutics alerten que plataformes com Glovo només poden fer de missatgers amb medicaments si hi ha un contracte previ entre la farmàcia en qüestió i l'empresa de repartiment. El que sí que es pot vendre en línia sense restricció són tots aquells productes considerats de parafarmàcia, és a dir, que no són medicaments.
La Direcció General d'Igualtat s'ha compromès amb el col·lectiu 1 de desembre, que plega les entitats que treballen en l'àmbit de la SIDA, a que el govern aprovi el mes de febrer una comissió de control de la no discriminació de les persones amb VIH a la sanitat, la feina i l'àmbit social. La comissió, la seva activitat i els seus recursos estarien alhora també sota control del Parlament. Carles Cuesta, bona tarda.
Bona tarda. Avui s'ha presentat un llistat perquè administració i entitats vegin plegades contra la discriminació i l'estigma de les persones amb VIH. Es parla de la sanitat per garantir el correcte tractament tant a la xarxa pública com la concertada, com la privada i també dins del sistema penitenciari. Que no hi hagi discriminació a l'hora o a l'exigència i expedició de certificats mèdics. Pel que fa a la feina, seguir la recomanació de l'Organització Internacional del Treball que estableix polítiques per a la inserció i la permanència laboral de les persones d'aquest col·lectiu. Pel que fa a serveis, que no es discrimini el col·lectiu en serveis financers, hipotecaris o assegurances o serveis jurídics. A l'ensenyament s'ha parlat d'introduir programes per prevenir la discriminació i pel que fa a entitats a les entitats les promocionarà perquè facin el seguiment de totes aquestes coses. Francesc Iglesias, secretari d'Afers Socials i Família.
Aquí es tracta de reivindicar, crec, el paper de les entitats socials per tal d'acompanyar aquestes persones, procurar-los, diríem, pa, sostre i la inclusió laboral. I aquest és un element doncs, en el qual treballem des del departament i que val la pena posar en valor perquè són els que tenen més radiografiat l'estigma, la discriminació i l'impacte d'aquesta discriminació.
Mercè Meronyo, presidenta del Comitè 1 de Desembre, avisa que estarà en alerta.
Pensem que això és un punt de partida, que necessitem doncs, un pla operatiu, que necessitem seguir treballant per aconseguir la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones i l'erradicació de l'estigma.
Fa 5 anys que es va començar a parlar de l'elaboració d'aquest decàleg.
Ara passa 1 minut de 3:15 de la tarda. Hem començat aquest informatiu destacant-vos que 2 delegacions del PSOE i d'Esquerra Republicana es reuniran dijous a la tarda al Congrés dels Diputats per començar les negociacions. A la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la consellera portaveu Meritxell Budó s'ha referit a la possibilitat que finalment pugui haver-hi una comissió negociadora entre governs. Ens situem, doncs, al Palau de la Generalitat. Helena García, bona tarda.
Sí, bona tarda. El govern no contempla cap negociació que no sigui amb el president Torra al capdavant de la taula. La consellera de la presidència, Meritxell Budó.
Si finalment s'estableix doncs, aquest marc de trobada, aquesta taula de negociació entre els diferents governs, no tindria cap sentit que no fos liderada pel president del govern de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, no entenem un diàleg entre governs que no incloguin la figura del president de la Generalitat de Catalunya i la figura del president del govern de l'Estat espanyol.
I remet l'executiu a un debat entre governs post investidura.
Des de govern jo situava les converses en una postinvestidura, una altra cosa és són les demandes que puguin fer els partits amb les seves negociacions pel que fa referència a la investidura, però com a govern i les converses i el diàleg de govern a govern entenem que s'hauran de produir un cop constituït el nou govern de l'Estat espanyol.
Segons Budó, Torra no tornarà a insistir en trucar a Sánchez. Assegura que el president entén que el gest li toca amb ell. Així com treballa amb diferents dates, entre elles el dijous 5 de desembre per reunir la taula catalana de diàleg, encara no convocada, en plena negociació de la investidura. D'altra banda, el govern aixeca el forrellat a les renovables a Catalunya, deroga el decret que limita la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics, suprimeix traves i la nova norma preveu simplificar els tràmits i agilitzar els terminis. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón.
S'estableix també un nou procediment més abreujat, amb un període màxim de 13 mesos, s'han de resoldre les sol·licituds.
L'executiu ha activat alhora l'ofensiva jurídica contra el decret llei digital impulsat per Sánchez Castejón. Sol·licita dictamen al Consell de Garanties Estatutàries preceptiu a recórrer al Constitucional per, segons Budó, inadequat. Bona tarda.
I en l'àmbit econòmic, dir també que la fàbrica de Seat a Martorell reprèn aquesta tarda la producció de la línia 1, que és la que fabriquen els models Ibiza i Arona, després que un incendi a la factoria del seu proveïdor obligués a paralitzar tota la producció durant una setmana. L'incendi a la planta de Faurencia, productora dels quadres de comandament, es va originar el passat dimarts, a la nit, en dimarts 19, i va obligar a paralitzar tota l'activitat de Seat a Martorell. Aquesta tarda, finalment, es reobre la línia 1, que representa la meitat de producció de la planta de Martorell. Durant els propers dies ha reprendrà també la producció del Seat León i de l'Audi A1. I la recerca que es fa a les universitats no arriba al mercat. Això ho diu el primer informe de transferència tecnològica encarregat per la Mobile World Capital, que indica que, tot i que som el 12è país del món en producció científica i nombre de patents, només el 6% de les empreses trien la universitat com a proveïdor. Marguasc.
L'informe deixa en evidència que empresa i universitats parlen ara mateix idiomes diferents, tot i que Espanya està al capdamunt del rànquing mundial en producció científica i nombre de patents. Això no es tradueix finalment en innovació industrial que arriba al mercat. De fet, la creació de companyies dedicades a explotar productes o serveis fruit de troballes científiques de les universitats, les conegudes com a spin-offs, se situa ara mateix en el nivell més baix des del 2012. El director del projecte Collider, Òscar Sala, destaca la necessitat de millorar aquesta col·laboració.
Per què la recerca no es transforma en valor de mercat? Perquè el recercaire parla un idioma diferent de les corporacions. Això és un punt. I després, imagineu que fóssim capaços de tenir un catàleg de tot el nostre projecte científic i que diguéssim, un senyor d'una corporació necessita un projecte de visió per computador, un projecte d'intel·ligència artificial aplicat a la salut, aplicat a la petroquímica, aplicat al plàstic. Aquest 6% de corporacions que ja estan treballant la recerca, ells ho tenen clar. Però ja molts d'ells encara no.
L'informe també deixa en evidència, això sí, que Catalunya concentra la meitat de l'excel·lència científica universitària de l'Estat i els sectors amb major potencial de transferència tecnològica són, per aquest ordre, el de salut i benestar, la mobilitat i l'indústria 4.0.
I a continuació repassem altres informacions destacades arreu del territori. A Barcelona, l'Ajuntament subvencionarà el 100% del cost de la il·luminació de Nadal a les zones afectades pels aldarulls posteriors a la sentència del Tribunal Suprem. L'enllumenat s'encendrà en un acte que es farà aquest dijous al vespre a Can Fabra, Sant Andreu, Maite Boada.
No només s'il·luminarà per Nadal la Via Laietana, la zona Universitat i la plaça Urquinaona, les zones més afectades pels aldarulls post-sentència, sinó que el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha convidat els barcelonins a comprar al centre obviant els eixos comercials de la ciutat.
Nosaltres el que fem una crida al conjunt de la ciutadania de Barcelona és que la gent pot venir a comprar amb absoluta normalitat al centre de la ciutat, que no cal que busquin rutes alternatives, que els comerços de la ciutat tenen una oferta del centre de molta qualitat, molt adequat per a aquestes dates, que a més el centre de la ciutat ofereix una cosa que no ofereixen altres àmbits de la ciutat, que és oferta cultural.
A banda d'aquests llocs, també els entorns del Mercat de Sant Antoni s'incorporaran als 100 quilòmetres de carrers il·luminats. Les llums s'encendran també cada dia a 6:15 de la tarda, és a dir, mitja hora abans. Un autobús, el Barcelona Night Tour, a 15 euros per persona i 10 pels menors de 4 anys, faran a partir de les 8 de la tarda una visita guiada, sortint de la plaça Catalunya, plaça d'Espanya i Sagrada Família i tornada. L'encesa general serà dijous a les 17:45 a Can Fabra de Sant Andreu. El pessebre de la plaça de Sant Jaume s'inaugurarà divendres i serà conceptual, reproduint les caixes que apareixen a les cases durant les festes perquè guarden guarniments o altres estris de Nadal.
I a Ponent, la temporada d'esquí al Pirineu Lleidatà comença enguany amb més de 20 milions d'inversió i amb l'objectiu de superar l'1.350.000 forfets i situar-se així en la millor temporada d'aquesta dècada. Després de l'obertura dissabte passat de Baqueira, aquest cap de setmana obriran portes les altres 4 estacions d'esquí alpí amb 246 pistes. Des de Lleida, Adrià García.
Les nevades intenses d'aquest novembre fan ser optimistes els responsables de les 11 estacions d'esquí del Pirineu de Lleida que estaran ja en ple rendiment aquest dissabte, amb prop de 500 quilòmetres esquiables. I és que a més, enguany les inversions conjuntes superen els 20 milions d'euros. És per això que des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida esperen una crescuda de com a mínim un 2% en la venda de forfets, un llindar inèdit des de fa 13 anys. Rosa Pujol n'és la vicepresidenta.
Superar el llindar del 1.350.000 forfets. Sou un sector amb una vitalitat i un dinamisme molt rellevant.
Baqueira Beret, l'estació més gran del país, ha invertit 12 d'aquests 20 milions en nous remuntadors, restauració, però també en una nova pista d'esquí. Pel que fa a la resta d'estacions, el punt en comú és enguany la implementació de noves rutes de fora pista, com els de Boitaull. David Ros n'és el responsable.
Tenim diferents llocs d'arribada d'aquests itineraris, on muntem un autobús que els recull i els torna a pujar a l'àrea esquiable, remunten i tornen a fer les seves baixades.
El Pirineu, a més, ofereix un producte complementari a la neu, amb un total de 125 empreses i, segons la CEM, el 65% dels turistes que la visiten hi passen més d'un dia.
I a les comarques de Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a una urbanització de Maçanet de la Selva en relació amb un tiroteig que hi va haver al setembre a Vidreres. Els agents sospiten que el mòbil del tiroteig està relacionat amb el tràfic de drogues, Dani Jiménez.
Segons fonts properes a la investigació, l'origen del cas és un tiroteig que hi va haver el 9 de setembre a la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres. Diferents assaltants van obrir foc a l'exterior d'un domicili situat al carrer Arbós. Un home va resultar ferit per 2 impactes d'arma de foc. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona sospita que el tiroteig podria estar relacionat amb el cultiu i tràfic de marihuana. Els agents avui han fet 3 registres a domicilis, tots a la urbanització Montbarbat de Maçanet de la Selva. Els agents han localitzat un arma de foc. Cal dir que l'epicentre de l'operatiu ha estat una casa situada al carrer Sant Cosme, on els Mossos han detingut tres dels sospitosos, entre els quals, segons la investigació, hi ha els homes que van disparar contra la víctima. També han detingut un sospitós a cadascun dels altres dos habitatges. Tots els arrestats són de països d'Europa de l'Est.
I a les comarques de Tarragona, l'Ajuntament de Tortosa podria començar els tràmits per començar ja a retirar del riu el monument franquista a la Batalla de l'Ebre, Francesc Ferrer.
Es tracta del vestigi franquista més gran que es manté a Catalunya i situat al vell mig del riu Ebre al seu pas per Tortosa. La Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes està fent el possible per aconseguir que el ple municipal del proper dilluns s'inclogui una moció per descatalogar el pla urbanístic que impedeix la retirada del monument. Ha estat la consellera de Justícia, Esther Capella, que dissabte des de Tortosa va apel·lar la retirada del monument en aplicació de la Llei de Memòria Històrica, una retirada que veuria bé el consistori governat per Junts rectificant la posició de l'anterior mandat, que va promoure una consulta ciutadana que va determinar el manteniment del monument, però reinterpretant el seu significat. La pròpia consellera va anunciar que les properes setmanes el govern aprovarà una llei integral de memòria històrica que promou la retirada de tots els símbols franquistes, com el de l'Ebre, que a més, va dir, és impossible reinterpretar.
I a la crònica cultural us destaquem que una habitació buida on ens podem trobar amb qui vulguem, des d'un ésser estimat que ja no hi és fins a un ídol, és el que planteja el musical de ciència-ficció Una habitació buida, amb dramatúrgia de Marc Artigau i música de Clara Pella, que trobeu aquests dies al Maldà. Agnès Batlle.
I la casa de nit s'espanta i fa soroll, i el llit tan ample i els balcons amb flors.
Sorgit fa dos anys un treball de fi de grau d'Eòlia a l'Escola Superior d'Art Dramàtic, que es va presentar al mateix Teatre Eòlia dins la Mostra de Creadors Emergents l'any passat, i ara fa el salt pel gran públic al Maldà. Per perpetuar l'espectacle, els anteriors alumnes, ara ja actors professionals, han creat la seva pròpia companyia, Llançat, que amb aquest primer espectacle planta la llavor de la seva trajectòria. La Carla Pueyo és una d'elles.
Per nosaltres és un regal, perquè portem dos anys treballant amb l'espectacle i poder-lo doncs treure de l'escola, diguéssim, que per nosaltres era el més important, i donar-li doncs la importància que creiem que mereix, ens fa molt felices.
Una habitació buida reflexiona sobre l'ús de les noves tecnologies des del punt de vista humà a partir de tres històries en clau de conte que qüestionen la doble cara d'aquesta tecnologia envers la societat. Imagineu-vos una habitació buida que quan hi entres et pots trobar amb qui tu desitgis, tant se val si és viu o és mort. Un melodrama barrejat amb ciència-ficció en format musical, un gènere poc explorat a casa nostra, com explica l'autor del text, Marc Artigau.
Sí, a nosaltres ens interessava això, explorar aquest gènere, que és el melodrama amb la ciència-ficció, perquè creiem que en musicals d'aquí, a Catalunya, no s'ha fet, i poder investigar sobre això ho trobàvem molt interessant, i perquè la recepció que hem tingut amb el públic també ha sigut molt bona quan l'hem presentat al teatre de l'Escola Eòlia.
La música és de Clara Peia i la direcció escènica i coreogràfica de Joan Maria Segura. Una habitació buida serà al Maldà fins al 8 de desembre.
I us deixarem sols, completament sols. I us deixarem sols.
I parlem també de l'art rebel i subversiu de Charlotte Posenens, que ocupa la segona planta del Magba amb la primera gran monogràfica que li dediquen a l'estat espanyol. Marta Orquín.
Charlotte Posenens, que va ser una artista radical que va respondre a les preocupacions socials i econòmiques de la seva època. Nascuda a Alemanya en una família jueva, la seva infància va quedar marcada pel suïcidi del seu pare per por a ser enviat a un camp de concentració i per viure en la clandestinitat amb la seva mare fins al final de la Segona Guerra Mundial. Aquests fets van marcar una trajectòria guiada per la justícia social i la crítica al món artístic convencional, condensada en un període breu però intens del 1956 al 1968. La monogràfica reuneix en ordre cronològic la seva evolució, des dels seus primers dibuixos i pintures, els seus relleus d'alumini i les seves últimes i conegudes escultures modulars amb metall i cartró de fabricació industrial. L'artista produïa sèries il·limitades amb mòduls de múltiples combinacions, un art obert, interactiu i accessible al públic, amb què va rebutjar el mercat de l'art, les jerarquies i les convencions, segons Hui Wai-chu, comissària de la mostra.
Primero, producía sin límites de edición. Segundo, no hacía piezas únicas. Tercero, compartía la autoría con sus consumidores. Y por último, vendía a precio de coste de la producción.
Charlotte Posenenske va abandonar el 1968 en ple èxit professional la pràctica artística, decepcionada per la incapacitat de l'art per resoldre els problemes socials, i va dedicar-se a la sociologia fins a la seva mort el 1985. Després de presentar-se al Dia Beacon de Nova York, aquesta monogràfica aterra al MAC va fins al març amb algunes obres diferents i una nova producció d'una peça basada en els seus dibuixos amb la que el públic pot jugar.
Doncs avui posem així el punt i final d'aquesta edició migdia. Gràcies per la vostra atenció i molt bona tarda.